everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia. Se sent aquesta música, intento cantar, avui estic una mica fotut de veure, aquesta és la veritat. I comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat que és de Sant Cugat. A veure, és de Sant Cugat, però ve ara perquè farà una cosa aquí a Sant Cugat. Per tant, és de i a. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, Josep Maria Espinàs, l'home normal. Benvinguts, germans en les arts escèniques. Aquesta és una homilia fora del meu estil habitual. No em queixo de res, no reclamo res, no denuncio res. La dedico a una persona. Un home normal. Un home corrent. Un home que semblava no ser massa conscient de la seva importància personal, social, cultural i, en definitiva, històrica per aquest petit país on molta gent, aleshores, parlo dels anys 50 i 60 del segle passat, volia marxar nord enllà on la gent era neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, com deia Salvador Espriu en el seu assaig del Càntic del Temple. Josep Maria Espinàs, aquests dies s'ha dit des de moltes visions diferents de la societat, era un treballador incansable. Va escriure durant molts anys un article diari en diferents diaris i sempre, sempre, amb una màquina d'escriure Olivetti. I mai es va passar a l'ordinador perquè deia amb un mig somriure que ell, quan escrivia amb la màquina, ja feia una o dues còpies simultàniament. Clar que hi posava un paper de carbó. Vaig tenir l'immensa satisfacció i l'honor de fer una entrevista amb el meu company Jordi Van Campen en un programa d'aquesta ràdio, 2+1, dedicat a totes les manifestacions culturals, literatura, música, teatre, cinema, poesia, dansa, circ, etc., un 28 de febrer de l'any 2007. Va ser a casa seva i no ho sabíem. Era el dia del seu aniversari. En feia 80. I abans que nosaltres, el nostre equip era de 3, amb el Jordi i amb Màrius Caral, hi havia un altre grup de Ràdio Barcelona. L'actitud davant la situació, que evidentment era absolutament especial, era d'una aparent i total normalitat. Va fer la seva entrevista amb els altres i després vàrem passar a la sala d'estar i ens va donar tot el temps que volíem. Gairebé una hora de programa i després una conversa afegida on vàrem tenir ocasió de veure el seu petit despatx de treball. Així en deia ell. Aquí, vaig pensar, escriu aquest article diari que abans comentava, però també els més de 100 llibres, novel·la, assaig, de viatges a peu per tota la geografia de parla catalana i també les cançons, i aquí és on volia arribar a parar. Perquè Josep Maria Espinàs va ser una de les creadors, inventors, m'atreviria a dir, a partir de les paraules de Lluïsa Raïma en un article publicat l'any 1959 a la revista Germinàbit. Ens calen cançons d'ara. Ens calen cançons en català. I així ens va deixar els 16 jutges. Un nom a partir de l'embarbussament 16 jutges d'un jutjat menja amb fetge d'un penjat. Ell, amb Miquel Portemoix i Remei Margarit, van començar fent traduccions de cançons franceses, principalment Georges Brassens, i va ser el preferit d'Espinàs, i després cançons pròpies, i tot seguit s'hi van afegir Delfí Abella, Martí Llaurador, Joan Ramon Bonet, el germà de Maria del Mar, que començaria més tard, Maria Aurèlia Pedrerol, Joan Manuel Serrat, Rafael Subirachs i Lluís Llach. sense oblidar Raimon, que també començava aleshores, però no es va integrar en els 16 jutges. Espinàs va ser un motor d'una eclosió que tant significaria per la recuperació de la llengua catalana des del punt de vista cultural i social, perquè no només va actuar cantant, col·laborant, sinó que va ser partícip d'un espai emblemàtic com la Cova del Drac, on cada dia la veu en català tenia el seu lloc i la seva protegió arreu. Sembla impossible imaginar avui en dia un concert a la Universitat Complutense de Madrid de Raimon, en el català de València. Com sembla mentida pensar en Joan Manel Serrat cantant en català en un programa important, això que en diuen Prime Time, de Televisió Espanyola. I això, aquesta realitat, va ser possible a persones com Josep Maria Espinàs, que quan en parlava semblava que era un senyor que passava per allí casualment quan tot aquest miracle es va produir. I avui, jo que no crec en Déu, li demano que Josep Maria Espinàs descansi en pau, tot i que, encara és possible, estigui pensant què més podria fer pel país. Amén. Estem escoltant Rauxa. I Rauxa és una obra del convidat que tenim aquí avui i que està escoltant-se ell mateix en aquest moment amb una cara com dient, i això què és? A veure, Tomàs Peire, benvingut al programa Molta Comèdia.
Moltes gràcies.
A veure, Rauxa la vas composar fa 10, 12 anys?
Sí, 10 anys.
De 10 anys. I a més te la va estrenar en Salvador Ordóñez.
Sí.
I això on va ser, tu?
Doncs aquest va ser un encàrrec que el Salvador em va fer per la banda municipal de Barcelona, que es va estrenar a l'Auditori. I aquesta versió que estàvem escoltant ara és una versió de la mateixa peça, però per orquestra simfònica, que vaig fer després i que es va interpretar. De fet, aquest enregistrament és a Nova York, el 2017 o el 2018, ara no estic segur si el 17 o el 18, però és la versió simfònica.
Bé, jo sempre penso el mateix quan un autor, un compositor en aquest cas, veu o escolta una cosa que ha fet al cap d'uns anys, quina sensació li produeix? D'una cosa que ja coneixia, d'una cosa que pensa potser no hagués hagut d'haver això, o diu, perfecte, és el que volia fer, és el que volia dir?
Home, depèn del cas i depèn de l'obra. La veritat és que hi ha vegades en les que torno a certes partitures o escolto coses que s'han interpretat fa bastants anys i penso, home, potser hagués pogut fer això, o potser ara amb la perspectiva del temps potser hagués fet alguna cosa diferent, però en realitat a mi el que em passa és un... O sigui, em porta en el moment en què vaig escriure la peça, en el moment en què es va enregistrar, i és com un viatge en el temps una miqueta, no? Hi ha molts records associats al moment de creació, que sol ser molt intens i molt llarg, i hi ha detalls, escoltant algun passatge en què et recorda algun moment en particular o que, com vas arribar en aquell punt, en aquella melodia, en aquella harmonia. O sigui, ja venen flashos. I en general sempre és un procés, o sigui, sempre és una situació molt, molt agradable.
Hi ha una cosa que caldria dir de seguida, i és que si tenim l'oportunitat de que en Tomàs Peri estigui aquí amb nosaltres a l'estudi, és perquè ha tornat de Los Angeles, que és on viu últimament, per poder assistir a l'estrena d'una altra de les seves obres, en aquest cas, si va fer Rauxa, Areseny.
Correcte.
Perquè l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ara dirigeix en Salvador Brotons, doncs tenia d'estrenar aquesta obra, l'estrena mundial, aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat, però va sorgir un nou concert previ a Mataró, i el diumenge s'estrenarà, i el divendres de la setmana vinent serà aquí al teatre. Si tenim Rauxa i ara tenim Seny, vol dir que, evidentment, escoltarem una música diferent.
Diferent, però relacionada, sí. De fet, ara quan la posava al principi t'he indicat que l'allarguessi una miqueta més, no era només per escoltar-la, sinó era perquè una part molt important de Seny era justament el passatge que estàvem escoltant, una melodia que apareix a la tuba en un moment i que realment després a Rauxa no té més transcendència, no es desenvolupa massa més. La història d'aquesta peça de Seny ve ja de quan el Salvador em va encarregar Rauxa. Moltes de les meves obres es titulen amb una paraula, i això és perquè a mi m'ajuda a focalitzar la idea que vull explorar en aquella peça. Després, musicalment, això no vol dir que sigui una reproducció literal del que jo penso d'aquella paraula, però sí que em resulta inspirador i m'ajuda molt a focalitzar la idea, no? I quan vaig pensar en aquella peça inicial per la banda, sí que tenia clar que volia que la idea de Seny i Rauxa volia que estigués present, però en aquell moment vaig decantar-me per Rauxa com a una primera part d'una peça que després volia completar amb una segona part, que ja arribaria en algun moment, no? I la idea de fer-ho de Rauxa era perquè en aquell moment vaig sentir que la meva manera d'escriure-la era molt més, bueno, molt més enrauxada, d'alguna manera, que era molt més escrivint idees una darrere l'altra i després, evidentment, treballant-les i posant-les juntes, però vaig deixar una mica que l'entusiasme i la idea d'escriure per la banda i pel Salvador em deixés deixar-la portar, no? I no pensar massa en com estava estructurant aquella peça. Així, és una peça que sí que després té una estructura bastant clara, però que va passant per molts moments diferents. I aleshores, aleshores la idea de la peça Seny la llavor ja estava continguda en Rauxa, i jo sabia que volia que fos una peça complementària i que jugués una mica a per exemple, hem escoltat el principi de Rauxa, que és molt, molt intens, no? Amb aquestes trompetes, amb tota l'orquestra tocant durant un minut gairebé amb molta intensitat, i Seny fa justament el contrari, no? Comença d'una manera molt més subtil, suggerent, amb molt més temps per generar tot el volum de so orquestral. Això és només per situar un exemple, no? I al mateix temps Rauxa, que va passant per diferents motius i diferents elements harmònics i melòdics i de textura orquestral, jo volia que Seny fos una mica al contrari, que estigués molt basada en una única idea, si podia ser. El resultat no és que sigui només una idea que es vagi repetit tota l'estona, però sí que és un motiu que sorgeix d'aquesta melodia que estava indicant a la tuba i que va apareixent al llarg de tota l'obra i que es va transformant en diferents maneres. I d'aquí aquesta idea de Seny com a una... referint-me més al procés més elaborat, més planificat, més... no necessàriament més assenyat, però sí que més pensat des del principi fins al final, i no tant deixant elements a l'atzar, a la impulsivitat del moment o de quina situació tingués a l'hora d'escriure un particular passatge.
Home, és interessant pensar que ja saps que quan es vol fer una descripció segons qui del caràcter català, doncs es diu això, no?
Correcte.
El caràcter català, el Seny i la Rauxa, sí. No? És a dir, la persona doncs, que doncs, pensa les coses que... i després un moment determinat que explota, sembla que exploti i que faci. Sí, a veure, Tomàs, tu vas néixer a Sant Cugat, és, bueno, a la Floresta comentava...
Bueno, vaig néixer a un hospital a Barcelona, però els meus pares ja vivien a la Floresta des d'aleshores.
Estàs registrat a Sant Cugat, ets Sant Cugatenc de naixement.
De tota la vida, sí.
Tota la vida, però vivies a la Floresta, i has estat aquí, vas estudiar a l'Escola de Música Municipal de Sant Cugat.
Sí, vaig començar quan encara era a la Casa de Cultura, i bueno, vaig ser dels que va estrenar el nou edifici de l'escola que està al costat de l'auditori.
Estem parlant de l'any 92.
No sabria dir-te l'any, però sí, suposo que sí, tothom
el 93
saps.
Es va inaugurar el Teatre Auditori,
pues, doncs pot ser.
I el 92 havia inaugurat-se l'Escola de Música,
sí,
i
sí, sí.
Que després Conservatori.
Correcte.
Però després vas passar a Barcelona, també, a l'ESMUC,
sí, sí.
I després tens una... a Helsinki.
Sí.
Que jo em vaig quedar una mica parat perquè no és massa habitual.
Bueno, sí, potser no és massa habitual. El cas és que, sí, jo vaig estudiar piano i... bueno, bàsicament piano, i més tard vaig voler recuperar un... vaig tornar a l'ESMUC per estudiar composició, que era una cosa que jo de petit sempre havia sentit com molt natural en el procés d'aprendre un instrument. Per mi era normal inventar-me cançons al piano semblants a les que estava tocant, però que per diferents motius doncs no vaig explorar massa més a la meva adolescència i vaig continuar doncs, amb els estudis de piano. Però després vaig decidir tornar a l'ESMUC, coincidint que el meu germà també, que és compositor també, ell començava...
El Lucas no?
Començava els seus estudis de composició també a l'ESMUC, doncs vaig pensar, mira, aquí em reenganxaré amb aquesta... I aleshores, al cap de 3 anys, va haver-hi la possibilitat de fer aquest Erasmus, un any d'intercanvi a on volguessis d'Europa, i jo vaig triar Finlàndia perquè... i Helsinki i la Sibelius Academy en particular, perquè... quan vaig començar aquests estudis de composició, per mi va ser un moment de trobar-me o de retrobar-me amb la música contemporània i d'estudiar-la i de veure una mica tot el que hi havia. Em van atreure molt els compositors finlandesos que vaig descobrir aleshores, com Sarjaho, sí, Sibelius també, per descomptat, i Rautavaara, però després els més contemporanis com Sarjaho, o Magnus Lindberg, o Salonen... i per algun motiu vaig connectar bastant amb aquest tipus d'escriptura i d'estètica musical, podríem dir, i vaig pensar que per mi seria interessant experimentar una miqueta més de prop. A la vegada també en aquell moment encara estava treballant com a professor de piano tant al Conservatori de Fet com a l'Escola de Música de Valldoreix i classes particulars i tal, i per mi va ser una oportunitat de dir, bueno, com a mínim temporalment vaig aturar la meva activitat docent i a centrar-me només en la composició, aviam si puc fer aquesta exploració d'una manera més consistent i més global en el meu temps, no? I no dividir-lo entre donar classe i composar. I així va ser, vaig anar per un any, després vaig tenir l'oportunitat d'allargar un altre any i fer el màster en allà. I així va ser, que vaig anar a Finlàndia.
És curiós perquè hi ha una cosa interessant amb això que estaves explicant, i és aquest moment en què dius... vull, sense deixar la música en cap moment, però vull dedicar-me més a la composició. Uh-huh. Aquest salt és important des del punt de vista personal, perquè uh-huh. automàticament vol dir que necessites no només composar, que això ja se suposa, sinó que aquesta composició tingui una sortida.
Sí, clar. Sí, sí, és un moviment que es pot sentir com una miqueta arriscat, però també, i de fet, per això el fet de marxar d'aquí, d'obligar-me a sortir d'aquí, per veure si allò podia ser, ho vaig fer pensant que tornaria l'any següent, que tornaria a donar classes de piano com estava fent abans i que continuaria escrivint música com una cosa complementària a la meva activitat musical. Aleshores encara tocava una mica, però estava deixant de tocar ja, I no, la veritat és que després el que vaig veure és que sí que és era una activitat que, bueno, d'entrada és una activitat que t'ocupa tot el temps, almenys a mi, i que no em feia, en fi, no em feia ni mandra ni por intentar-ho una miqueta més, no? És veritat que aquí, en aquest sentit, va ajudar bastant estar allà, a Helsinki, perquè l'excusa de fer aquest màster després em va donar la possibilitat, doncs, de continuar amb aquest tipus de vida en el que estava realitzant aquesta introspecció artística una miqueta, no?
De tota manera, no et quedes a Helsinki, perquè, o a Finlàndia, sinó que, a més a més, arriba un moment que també et vas movent i, si no m'equivoco, te'n vas a Nova York.
Sí, sí, exacte. Aquí això va ser una mica... Jo segueixo pensant que va ser una mica un cop de sort, amb molta bona sort, però...
Vols dir que existeix la sort?
No ho sé, però això va ser gràcies a que vaig demanar la beca de la Caixa i per fer estudis de postgrau, estudis de màster, als Estats Units. Jo tenia un amic, el Sergi Casanellas, que també és compositor i que ens vam conèixer estudiant a l'ESMUC, que ell estava fent el seu doctorat a la Universitat de Nova York, i igualment havia anat amb la beca de la Caixa a estudiar música per cinema, composició de música pel cinema. I bé, em va explicar una mica com hi havia anat a parar, em va parlar de les beques de la Caixa, vaig pensar que era molt difícil, però vaig pensar també, bueno, doncs per què no intentar-ho, no? Aquestes coses a vegades succeeixen, i així va ser. Vaig tenir la sort de tenir aquesta beca que em va permetre saltar de Helsinki a Nova York i passar 2 anys a Nova York també fent aquest màster per música de cinema a la NYU, a la Universitat de Nova York. I bueno, van ser 2 anys en què tot va canviar una mica, de fet, perquè jo venia de la Sibelius Academy, de fer un tipus de música destinada a la sala de concert, un tipus de música amb un accent molt, molt artístic i molt personal i molt de, bueno, de recerca interior molt important, i a Nova York me'n vaig anar a fer música pels mitjans audiovisuals, per cinema, que és posar la música en subordinació directa a un altre mitjà, sigui cinema, sigui televisió, sigui un podcast, sigui el que sigui. I bueno, va ser un contrast important, sí.
Això és interessant, en parlarem després, perquè després de Nova York vas a Los Angeles. I a Los Angeles hi ets des del 2013. Per què aquest salt?
A veure, després dels 2 anys estudiant música per cinema a Nova York, semblava natural anar a veure que s'hi cuia a Los Angeles a nivell de la indústria cinematogràfica, i aviam si podia desenvolupar una tasca professional allà i si podia aconseguir feina, projectes, etc. No? I aleshores, quan tu vas estudiar als Estats Units tens un visat d'estudiant, però quan acabes els teus estudis tens un visat addicional que et permet treballar durant un any i mig, més o menys, abans de necessitar un visat de treball, no? I a mi em va semblar... L'opció era o quedar-me a Nova York o anar a Los Angeles, per mi, o tornar aquí. Però vaig decidir, doncs, ja que estava en aquest procés de sortida i d'experimentar amb el tema del cinema, doncs vaig decidir anar allà i veure què passava.
I vas anar a la ciutat de Nuestra Señora de Los Ángeles.
Correcte.
Nuestra Señora de Los Ángeles, que molta gent això es pensa que Los Ángeles és una altra cosa. I era New Mexico, que sí, va baixar, l'Alta Califòrnia.
Sí, sí,
l'Alta Califòrnia. Abans comentaves aquest tema de la música, de la diferència, i últimament es dona la circumstància, des de fa ja alguns anys, que orquestres simfòniques habituals, de les habituals que feien en el seu moment el que en diuen música clàssica, entre cometes, perquè clar, música clàssica, però hi ha d'autors contemporanis com tu, i com a conseqüència clàssica el situaríem en el passat i no, és el present, és el present en molts casos. Però s'han fet molts concerts de música de pel·lícules, uns en diuen música de bandes sonores de pel·lícules, i jo a vegades penso que no és estrictament igual. La música incidental feta per una pel·lícula, per una sèrie, per una, que sigui, és una cosa que està supeditada al 100% a la imatge, uh-huh. el que es pretén doncs, passar, i en canvi hi ha unes músiques fetes per amb uns autors, en John Williams, o per exemple doncs, en Nino Rota, evidentment, en fi, moltíssima gent, que arriba un moment en què t'adones com aquella música té una vigència pròpia, uh-huh. o sigui que al marge de que efectivament està associada a les imatges que estàs veient, si es treu la música aquesta i s'aparten les imatges, en molts casos, o en alguns casos, conserva tota la seva importància. Uh-huh. No? I llavors la pregunta que et faig és, quan tu fas, perquè tu has col·laborat amb la Warner, has col·laborat amb Netflix, amb HBO, més... Uh-huh. Quan tu fas una comanda determinada, quan tu fas una feina determinada, com t'ho planteges? O com t'ho planteges?
Sí, és molt interessant això que dius de la música fora del seu context, quan és música pensada per un mitjà audiovisual. I sí, coincideixo en que hi ha música que sí que resisteix l'absència de la part visual, i n'hi ha d'altra que no, o que bueno, pot resultar atractiva una estona, però que un concert sencer d'aquest tipus de música pot resultar avorrit o pot resultar una mica buit de contingut. Perquè moltes vegades... O sigui, perquè la realitat és que la música per un audiovisual no sempre necessita tots els elements que requereix una peça de la sala de concert. Doncs perquè, per exemple, hi ha moments on si hi ha un diàleg intens, la música no pot estar competint amb aquest diàleg com el so que hi hagi. Llavors s'ha de ser una mica quirúrgic, gairebé diria, no? S'ha de ser estratega a l'hora de decidir quan tu vols afegir contingut musical i quan te l'has de reservar per no anar en contra del que està succeint a la pel·lícula. En part també perquè és molt possible que o bé se't demani una revisió i treure tota aquesta part, o bé per culpa que hi ha molt de contingut, aquesta música acabi estant en un volum tan baix per evitar que competeixi amb la resta d'elements que perdi tot tipus d'interès i de substància. No? Aleshores, depèn molt del projecte, realment. És veritat que, per exemple, un element o un repte que em plantejo cada vegada que tinc algun projecte així és com puc fer que la música que... estigui present en una escena tingui una estructura. Evidentment l'estructura ha d'estar una mica extreta del que està succeint en aquella escena, però com pot ser que aquesta estructura també tingui una lògica musical i les coses succeeixin i comencin i acabin com ho farien en una peça, no? No sempre és possible, com et dic, però hi ha una part de repte personal que potser és un repte que ningú mai s'aturarà a analitzar o a veure o a apreciar, però que no per això no deixa de ser un element més que intervé en el procés creatiu per arribar doncs, a desenvolupar les idees que necessites per fer aquella música determinada. No? Llavors són sempre paràmetres que un valora i que fa que que sorgeixin aquestes idees musicals per després dur a terme la música.
Quan fan un encàrrec determinat, per exemple, per una sèrie o que sigui, i generalment és sèrie acabada o és que tu fas la música simultàniament a mentre s'està fent la sèrie.
Sol ser, es presenten tot tipus d'escenaris. Segurament el preferit és el que parles del projecte i fins i tot llegeixes el guió, un guió definitiu, i aleshores tu deixes anar una mica la imaginació i t'hi planteges unes possibilitats musicals, les comparteixes amb el director i a partir d'aquí vas veient. Però és veritat que en el moment en què... O sigui, que fins que no tens una part visual, fins que no tens una fotografia, fins que no tens uns colors del projecte en si o una estètica, és difícil afinar del tot el contingut de la música o l'estil de la música que has d'escriure. Llavors, No dic que sigui perillós, no està malament començar a treballar prèviament, però fins que realment no tens ja un tall, si no definitiu, bastant avançat, acostuma a ser un rough cut, en diuen, com un primer tall de la pel·lícula en el que després s'afinarà molt més. És aleshores quan tu realment ja pots veure si la teva música funciona o no, pots compartir determinades seccions amb el director i la música que li estàs proposant. Però ja et dic, a vegades hi ha la sort de començar prèviament i que les proves que un faci funcionin i s'utilitzin ja durant el muntatge i tal, i a vegades no, cal prendre un altre camí i tornar a reescriure o tornar a buscar noves melodies, noves harmonies, nous temes per la pel·lícula.
Jo dic això perquè hi havia una bueno, ja va dir una confessió, però tampoc seria exactament així, de l'Ennio Morricone, que parlava de la seva col·laboració amb el Sergio Leone, i el que comentava era que va arribar a un punt, després d'anys de col·laborar junts, que a vegades ell feia la música i s'havia arribat a modificar des del punt de vista estètic de la pel·lícula en funció precisament d'aquesta música. O sigui que no dic que la música passés per sobre de la imatge, però sí que el director, en aquest cas el Leone, deia tal com ho sent, i veig que aquí podria incloure un tipus determinat d'imatge, una forma que no havia pensat, no? I penso que és molt interessant aquest
Sí, a veure, el
aspecte.
fet que això passi és, jo diria que és molt infreqüent en projectes avui en dia, però això no vol dir que no sigui. O sigui, els directors o els editors, quan treballen una pel·lícula, moltes vegades, no dic tots, però moltes vegades utilitzen música preexistent, ja sigui del mateix compositor, o música escrita per la pel·lícula, o altres músiques d'altres pel·lícules, i la utilitzen per muntar i per tenir una sensació de ritme, una sensació de que l'escena flueix d'una manera. Aleshores, en aquest cas, és molt possible que la confiança de la col·laboració ja generés aquest material i entenem que la música de Morricone funciona molt bé per si mateixa, i Sergio Leone, sent una persona doncs intel·ligent en aquest sentit, doncs aprofitar les pròpies virtuts de la música per fer el tall de la seva pel·lícula, no? Sí, no m'estranya gens en aquest cas, però és una mica infreqüent això. I moltes vegades passa això altre, però sí que l'ús de música per generar ritme i per marcar estructures, sí que és una cosa que s'utilitza molt en aquesta indústria i que genera problemes també als compositors, perquè sovint s'utilitzen, evidentment, les músiques que funcionen millor, les músiques més o músiques amb molta personalitat, que després s'han de substituir i el compositor es troba en la tessitura d'haver de substituir una peça doncs que pot arribar a ser molt emblemàtica, de compositor molt famós o que tothom coneix i tal, per una cosa semblant, però lògicament ha de ser diferent.
Hi ha una particularitat en aquest cas teva, i és que, clar, hem estat parlant ara de la música que fas per pel·lícules, per sèries, etc., però tens un opus que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè has escrit música per orquestra, has escrit música per música de cambra, podríem dir, has escrit música vocal, has escrit música sembla, per duo de piano i
solistes
instruments
sí.
solistes, o sigui que tens un opus ampli i molt divers. Vol dir això que et sents bé amb totes aquestes parts, perquè ara estem parlant, ara saltem a la música de concert, la
Sí,
música exclusivament
sí.
doncs, música i prou. Et sents bé amb tot això o tens unes preferències més per una cosa que per una altra?
A veure, realment jo sento que com a compositor, a mi m'agrada escriure música i la diferència fonamental per mi és que en una obra, doncs, com hem parlat abans de Rauxa i de Seny o totes aquestes obres que de cambra o òpera o el que sigui, però òpera seria un cas una mica més semblant potser al de cinema, però en totes aquestes obres instrumentals És un mateix, soc jo el que decideixo què és el que passa. Aviam, a partir de la instrumentació que tingui a disposició, potser de la durada també, o del lloc on es faci, però bàsicament jo marco tot. Jo decideixo tot el que succeeix en aquella peça i, per tant, és una creació, o sigui, el resultat és molt personal, no? No vol dir que jo sigui aquella peça, però vol dir que jo he pres totes les decisions que hi ha, i ningú ha interferit. Pot ser que jo hagi tingut un diàleg amb els músics, per exemple, i que haguem trobat maneres de resoldre una situació que potser jo havia anticipat d'una manera i que ells m'han suggerit una altra, per exemple. Segurament estic parlant en casos en qüestions tècniques, però estèticament la peça és el que jo he decidit. I, en canvi, en l'altre cas, en el cas de la música de cinema, tot ve una mica marcat, excepte la música en si, però ja hi ha molts condicionants a la música. Llavors, què passa? Per mi és relativament còmode començar a escriure música per cinema perquè ja tinc molts condicionants i aquests propis condicionants fan que generin idees, que se'n generin idees. És la... Bueno, en contraposició és el pànic aquest de la pàgina en blanc, quan realment no tens cap paràmetre, és molt difícil començar a escriure alguna cosa i sempre es parteix d'algun element. I si no el tens, doncs te l'has de buscar. I així és quan un doncs troba inspiració en el que sigui, no? En altres arts, per exemple, o en vivències personals, o en el que sigui, qualsevol cosa. Però aquesta és la diferència. I el que m'atreu d'una és el que no té l'altra, per exemple, no? M'atreu adaptar la meva capacitat d'escriure la tècnica que jo tingui o les habilitats que jo tingui a un objectiu, diguéssim, en el que intervenen altres persones i que, per tant, és una col·laboració. I de l'altra banda, evidentment, m'agrada molt fer el que vulgui, no? I plantejar-me, doncs, tindre una durada i d'una instrumentació que és el que vull explorar en aquell moment.
I la conjunció de vegades de segons quins instruments, perquè tens una cosa amb guitarra, que no és massa habitual.
Guitarra i cello, sí.
Guitarra i cello, que no és massa habitual.
Sí.
Aquest és una... Tu vols precisament introduir... Perquè com la teva música en general, com la situaries? Que és una música escrita en aquest moment,
sí,
està claríssim. I per tant, hi ha aspectes atonals, hi ha aspectes que... com si hi ha algun mestratge amb la teva preparació que tu volguessis, diguéssim, mantenir, o senzillament tu vas creant d'una manera al marge d'aquesta...
Sí que és veritat que té un accent atonal clar, que en general, tret de passatges específics o molt concrets, tendeix a ser-ho, però no és una obsessió que tingui. O sigui, en realitat, per mi, a mi el que em serveix és buscar què és el que, quins són els recursos que més afavoreixen la idea que jo vulgui transmetre en aquest cas, no? Aquesta peça, per exemple, Seny, sí que té moments que són més tonals, tot i que sempre estem parlant d'una tonalitat bastant extensa i bastant fluida, diguéssim, no necessàriament una tonalitat en la que hi hagi una tònica i una dominant que busquin resoldre constantment, sinó que hi ha acords o sonoritats més reconeixibles en contrast a d'altres que poden resultar, doncs, més extremes o més alienes al tipus de música, o un tipus de música més tonal, no? Que ja no només en la música de concert clàssica, sinó en tota la música popular o contemporània, que no sigui de música de concert, és la que predomina. Però no tinc un dogma pel qual m'hagi de regir en allà. Sí que el que busco en la meva música de concert és que sigui una música que sigui... com explicar-ho, no és que no vulgui que sigui fàcil, que no sigui fàcil, sinó que vull que sigui és un repte per mi escriure-la, i vull que no que sigui un repte per l'orquestra i pel públic, sinó que sigui un repte assumible, en el sentit de que no vull perdre ningú en aquí, no vull confondre ningú, no vull que l'orquestra ho passi malament, però sí que vull explorar límits, no? Vull explorar les potencialitats tant de l'instrument com del llenguatge i veure què hi trobo. És una exploració, senzillament.
En aquest sentit, això que últim que deies, algunes de les peces que has fet per un determinat instrument o dos instruments, tens una cosa que em sembla a piano a quatre mans.
Sí, a dos pianos. No, a piano a quatre mans.
Dos pianos.
A quatre mans, sí.
A quatre mans. Has rebut influència, bona influència, del precisament de qui va estrenar la peça?
És possible, és possible. És a dir, la peça Díptic, es diu aquesta peça, i que va ser estrenada per un duo de Los Angeles que es diu Hocket. Jo els conec, i sí que en el moment en què vaig escriure aquesta peça per ells, i com passa amb aquesta peça de Sant Cugat o com passa amb qualsevol, la majoria de les meves peces estan escrites per algun particular. No vol dir que només les hagin de tocar ells, però vol dir que en el moment d'escriure-la i planificar una estrena, aquest detall de qui l'ha d'estrenar no és qualsevol cosa, és important. I la seva... Sí, segur que la seva manera de tocar, les vegades que els havia vist tocar anteriorment, el seu tipus de repertori, sí que segur que va influir però va influir en la motivació i en la inspiració, o sigui, l'inspiració en sentir aquesta energia creativa, però no va condicionar el fet de... No els hi posaré això perquè són molt bons o no els hi posaré això perquè no són molt bons. Home, si hi ha limitacions tècniques, per exemple, quan un escriu una obra per una orquestra de joves, per exemple, una orquestra d'estudiants o una obra per nens, doncs lògicament un adapta les possibilitats tècniques d'aquella peça. Però en aquest cas no, en aquest cas la peça és el que és i bueno, després és la seva feina estudiar-se-la.
Aquesta és una cosa, de totes maneres, que estem parlant, que ha sigut sempre així. Mozart ja ho feia així, és d'aquesta manera i de cap més d'altra. Hi ha un aspecte que m'agradaria comentar amb tu, i és que d'uns anys ençà, bueno, bastants anys ja, que la composició, utilitzant doncs, l'ordinador, utilitzant tots els elements tecnològics que tenim en aquest moment, tu creus que ha canviat una mica, no hi ha les possibilitats, sinó inclús la forma de poder de composar?
És possible. És possible, a veure, sí, o sigui, a nivell de tecnologia, clar...
Allò de composar que fa doncs, el piano, i anar pim-pim-pim, i anar apuntant a la partitura i pim-pim i tal, que això ha canviat.
Ha canviat, es pot fer igualment. Jo gran part de l'obra normalment l'escric així. També perquè és una manera més pausada i més lliure de treballar. No estàs tan condicionat per la teva habilitat d'utilitzar un software, un programa en particular o uns instruments en particular, uns sons, no? O sigui, si treballes amb un ordinador pot ser que, depèn del programa que utilitzes, és igual, hi ha sons que no t'agraden i per això no els fas servir. No,
no deixes que el programa et faci la composició.
És una mica perillós, és una mica perillós. A veure, treballant per...
Però ja saps que en aquests programes que dius escriu-me un text sobre això, no?
Això
i passes i el text ja te l'escriu.
Sí. Bueno, segur que estan a punt de treure ja l'aplicació en la que puguis escriure una sinfonia sense escriure-la. Sí, ajuda molt i, de fet, també depèn una mica de quin tipus de projecte. Quan has de fer música per audiovisuals, doncs necessites que allò sigui d'aquella manera també perquè a vegades no hi ha ni tan sols la intenció d'enregistrar aquella música o que sigui tocada, o no tota ella, i per tant has d'utilitzar instruments virtuals o instruments o sintetitzadors, o la música en si pot ser que ja sigui electrònica. Igualment, amb música de concert, si estàs treballant amb música electrònica, per exemple, o electroacústica, necessites treballar amb programes que generen so per si mateix. Però de la mateixa manera, així com tota la música electrònica o electroacústica va influir molt en com després la pròpia música instrumental sonava, no? I buscant recursos, reproduint certs processos que s'utilitzaven, doncs això ens influeix avui en dia segur als compositors, encara que sigui pel fet de que és música que escoltem i que l'escriguis o no amb un programa d'ordinador o al piano amb una partitura, hi ha efectes, o sigui, hi ha una influència, penso, hi ha una influència com influeix qualsevol altra manifestació artística que et passi pel davant. Com a creador t'interesses per totes les coses que són creades i algunes et criden més atenció que d'altres. Però a nivell del procés de creació, en la música de concert per mi encara és bastant... o sigui, hi ha un punt en el que sí que he d'escriure la partitura a l'ordinador perquè després s'haurà de traslladar, o sigui, la partitura s'ha d'editar, s'ha d'imprimir, s'ha d'enviar, i això s'ha de fer. I sí que per mi hi ha un últim pas, un cop està tot escrita i està passada a l'ordinador, sí que hi ha un últim pas en el que la puc anar revisant i còmodament doncs, canviar coses ja sobre l'editor, diguéssim, no?
Però la base és la base.
Sí, la base és la base.
Encara, sí, sí. Per un ordinador que hi hagi, la veritat, és el que tu...
Bueno, i això canviarà segurament. Jo quan vaig començar a tocar el piano i quan vaig començar a escriure les meves primeres peces, jo no tenia un ordinador per fer-ho. Però ara la gent que els nens i nenes que comencen a estudiar un instrument, d'entrada segurament el toca, si toquen el piano és possible que sigui elèctric i és molt possible que tinguin un ordinador on puguin introduir notes, i hi ha molts compositors joves que pot ser que estiguin composant directament a l'ordinador, no?
Ara podríem dir, Tomàs, que si no haguessis fet aquest salt i anar-te'n a Los Angeles, potser la teva carrera hagués estat molt, molt diferent.
Hauria estat molt diferent, segur, sí. Diferent. No sé si millor o pitjor, però hauria estat diferent.
Bueno, però en qualsevol cas, tu ho vas fer en aquell moment, aquest cop de cap,
sí,
que déu-n'hi-do,
sí.
I suposo que el futur immediat continua sent doncs, mantenir-te...
De moment sí, vinc aquí sovint per veure la família i els amics, perquè els tinc tots aquí, però sí, el futur de moment segueix allà.
Bueno, diem que ara has vingut per aquesta estrena, de seny,
sí.
I a la vegada doncs, comentarem que es tracta d'aquest concert que fa Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ha pres aquest títol, que ara és inevitable posar un títol al concert, que és Sibelius Elgar,
sí.
Però jo diria Sibelius Elgar i Peire.
Sí. Crec que encara quan van posar el títol encara no els havia dit jo el títol de l'obra, o no el sabia, no sé, perquè saber-lo el sabia, però...
Bueno, en qualsevol cas, diguem que Sibelius Elgar i Peire.
Sí.
O sigui, afegim perquè...
No, per ordre d'importància.
No, exacte. I això que es farà, doncs, el divendres dia 17, a les 20 hores del Teatre Auditori de Sant Cugat, i tenim moltes ganes d'escoltar, d'assistir a aquesta estrena, que a veure, sí, que s'estrenarà a Mataró, però escolta'm,
estrena oficial,
l'estrena serà a Sant Cugat del Vallès, que és on estàs registrat tu com a nascut, a Barcelona sí, però
sensat
a Sant Cugat del Vallès.
Sí,
doncs Tomàs Pérez, molt agraït que hagi estat aquí amb nosaltres i moltes ganes d'escoltar el seny, que evidentment tindrà a veure, com deies, amb la rauxa.
S'haurà d'escoltar rauxa en algun moment, també, sí.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I fins a la propera.
Un plaer.
I escoltem el Va Pensiero de Nabucco de Verdi, per què? Doncs perquè hi haurà un espectacle al Teatre Auditori, en vam parlar la setmana passada amb en Marcel Gorgori, que són àries, duets, quartets d'òpera. Però diguem que avui a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, concert de petit format, pop acústic amb Valent Bandera i Jaume Llombart. I el divendres, com us deia, a les 20 hores al Teatre Auditori Sinfonova, l'òpera dels amics, concert d'àries, dues quartets d'òpera, etc., a partir d'una idea de Marcel Gorgori i l'Orquestra Barcelona Filharmonia, el Cor Sinfonova i Orfeó Bigatà, dirigits per Daniel Antolí, que en van parlar la setmana passada amb el mateix Marcel Gorgori. I dissabte a les 20 hores al Teatre Auditori, Muerte d'un viajante, d'Arthur Miller, versió de Natalio Grueso, dirigida per Rubén Schumacher, amb Imanol Arias, amb el paper de Bully Loman. És una història antiga, però que és tan nova com si l'hagués escrit abans d'ahir. Diumenge a les 12, al Teatre Auditori, també espectacle familiar amb La pera llimonera i Un vestit nou per a l'emperador. I també a les 12, al Centre Grau Garriga, concert de música contemporània amb Pau Codina, violoncel. I a les 18 hores del mateix diumenge, a la nau de Valldoreix, teatre amb La flor de l'autopista de Climent Ribera. I a les 19 hores, al Teatre de Mirasol, Magma 2011, presenta l'obra teatral La nina trencada de Guido dei Mattioli, dirigida per Quim Castelló. I ara, com no podia ser d'altra manera, avui us deixaré amb música. I quina música? Homenatge a l'Espinàs. El vent, de Brassens, cantada per Josep Maria Espinàs. Fins la setmana vinent. Adeu!
I segueix amunt i avall, bufant que bufaràs, i passejant tranquil·lament. Trobes el vent tan atrevit, ves molt en compte amb el vestit. Si passejant tranquil·lament trobes el vent descaradet, ves molt en compte amb el barret. Per la gent innocentona sembla ser la veritat que el vent sempre vol amoïnar totes les persones. Però fixa-t'hi una mica i veuràs que no és així. Sap triar les víctimes que l'han de divertir. Si passejant tranquil·lament trobes el vent tan atrevit, ves molt en compte amb el vestit. Si passejant tranquil·lament trobes el vent descaradet, ves molt en compte amb el barret. La oca d'en Roca ha mort la nit d'any nou després de fer la vella meravella un ou. La oca d'en Roca ha mort probablement, però no ho sabem gaire, d'un aire dolent. La oca d'en Roca és morta sense sang dins l'abric de les festes, de plomes tot blanc. La oca d'en Roca ha mort sense enrenou i els hereus ara ens toca les plomes i l'ou. Nosaltres, vosaltres, tots guardarem molt temps el record de la oca d'en Roca. Quà, quà. Quà, quà. Carrer gran, plovia amb força, sense paraigua va passar. Jo en duia un que aquella tarda a un amic meu vaig afanar. Jo que m'hi acosto i li proposo si la xupluc vol compartir. Ella veient que plou a dojo, amb aire dolç em diu que sí. Donaria de gust un racó al paradís pel racó més petit de paraigua. Donaria de gust un racó al paradís pel racó de paraigua feliç. No he oblidat com entendria d'escoltar junts.